A Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoar. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Bona nit a tothom, tots els que escolteu aquí a Vallromanes, a Granollers, a Vilanova, Montornès, a tot l'entorn, la Roca, o sigui, per anar fer més amb la comarca sencera, podríem dir. Anem a parlar, doncs, òbviament, del que és el programa aquest, que porto ja bastants anys que l'estic fent, d'economia, de la situació, de com està, de com portem les coses. Avui, dia 20, que és la víspera, aquesta nit, entrem amb l'estiu i ja tindrem a sobre, d'aquí 4 dies les rebelles a l'estiu, les vacances, amb la qual vigileu amb la butxaca, que és el que fem. Perquè les notícies publicades recentment, últimament, no cal que us les expliqui. Bueno, comenti, explicar-se potser sí. Tenim una tassa de risc, la famosa cosina aquesta, la prima de riesgo, totalment desbocada. El govern va sortir abans d'ahir a fer unes emissions de paper i bueno, ho ha col·locat bé, pròpiament més car, i que encara n'hi ha capacitat d'endeutar-se, però, i això sí que afecta a la gent que ens pugui estar escoltant i que hagi, tingui entre mans o tingui la intenció de demanar una financiació a través de l'ICO, la famosa línia de l'ICO, de liquidez. Bueno, el dia, les notícies que tinc és que el dia 18, que era, si no me recordo, el dilluns, l'ICO va tancar la línia de liquidez d'una forma repentina, sense previ avís, i totes aquelles operacions que estaven en estudi, que estaven estudiades però no, i aprovades però no formalitzades, o tot aquell que tenia pensat fer-la, tot fora. O sigui, no n'hi ha línia d'ICO liquides per refinançar, per ajudar el circulant de les empreses. Únicament queda una línia que l'han deixat molt, per dir-ho, que no la treuen del tot, ha sigut una única liquidez amb un termini de màxim 2 anys i, si no me'n recordo, a un tipus d'interès del 7,50. Quan abans, òbviament, estaven interessos degudament, podríem dir interessos tous, degudament subvencionats per ajudar a les empreses. Això ja és un indicador, doncs, de la situació que està, doncs, l'economia del país, el fet, doncs, que hagin decidit ràpidament i sense previ avís, ni per lo menys tot el que estava ja autoritzat que signés, sinó tancar la línia, treure, modificar la línia aquesta amb aquest que a 2 anys, perquè òbviament no és el mateix si tu necessites una financiació de 60.000 euros, pagar 12.000 euros a l'any, 1.000 euros cada mes, per dir-ho d'alguna forma, que tenir que pagar 30.000 euros en un any, que òbviament és una mica més, perquè ja són 2.500 euros al mes durant 2 anys, amb la qual cosa això potser ja no et treu del problema o de la situació, diguem que tens. Però bé, bueno, tenim això per una banda. Per una altra banda, demà, si no me'n recordo, perdoneu, demà, si no me'n recordo, sortiran demà o demà dijous, sí. Demà sortirà el resultat de les auditories fetes per externs del sector bancari, amb la qual cap de setmana ja tindrem un altre divertimento, a veure què és el que han dit, què és el que han deixat de dir, què és el que està bé, què és el que està malament. I per una altra banda tenim, doncs, la situació de l'economia, amb unes mesures que s'han pres i que estan reconeguent des de tercers països, dels països exteriors, tots estan reconeguent que són mesures, òbviament, de calat, o sigui, mesures, modificacions profundes del sistema de regulació de les diferents àrees de l'economia espanyola i del país, des de treball, des de hisenda, des del tema de la sanitat. Són mesures de calat, però que van amb el bon sentit. Ahir, dimecres, si no me'n recordo, era ahir dimecres, bueno, va veure unes manifestacions per part d'un de membre, no sé si era l'Amadeu, el de Faix de la Unió Europea, que deia que s'esperava que la reacció de l'economia espanyola es notés d'aquí 18 mesos. O sigui, no és que comenci d'aquí 18 mesos, sinó que seríem conscients de que això començaria d'aquí 18 mesos a notar-s'ho tant a les butxaques com amb el mercat en si. En aquests moments només cal mirar la televisió, llegir el diari, escoltar la ràdio, quan veiem els anuncis hi ha molta més publicitat que fa possiblement 6 mesos o un any, quan n'hi ha més publicitat, això és claríssim, que és per vendre, no per gastar els diners perquè ja venc sense publicitat. Sector de l'automòbil, vaig quedar sorprès l'altre dia que havia una de les marques importants d'aquest país que donava la possibilitat de pagar a 72 mesos, no, perdó, a 9 anys, no 72 mesos, a 9 anys pagar 108 mesos, a 9 anys pagar el cotxe, i comentant-lo amb la meva dona li diré, abans tindràs que canviar el cotxe que acaba de pagar-lo, però bueno, són circumstàncies aquestes que dius, què passa, necessiten, òbviament, anar a la... forçar ventes, comunicar per veure, per vendre i per baixar preus. I això està afectant no solament a les marques que podríem dir normals de mercat, com pot ser, no sé, una Renault, una Seat, una Volkswagen, no. Només teniu que mirar que està fent ofertes Mercedes, està fent ofertes BMW, està fent ofertes, jo no sé si Ferrari o Maserati, però bueno, estan fent ofertes perquè costa i costa molt vendre, i el mercat s'està ressentint. Ahir aquí a Vallromanes vam tenir la inauguració d'una cafeteria forn nou a la Rambla Vidal. Des d'aquí els hi desitjo, doncs, bueno, que els hi vagi molt bé, ja saben on trobar-me si volen fer qualsevol consulta. I això anima una mica al veure que la gent aposta per tirar cap endavant una idea. Llàstima que en aquest moment les ajudes públiques són pràcticament nul·les i que és complicadíssim en aquesta circumstància, doncs, mantenir-se amb el mercat i aconseguir defensar-se. Jo, per posar un altre exemple d'aquí local, nostre, si us en recordeu, a la plaça Campoal es va obrir una fruiteria, bueno, ha estat 2 mesos oberta i està en traspàs, amb la qual cosa això ja t'indica diguem la dificultat que n'hi ha per aconseguir mantenir-te, doncs, amb el mercat, cosa que, bueno, que ara semblarà que tenim més alegria perquè anem de cara a l'estiu, bon temps, la gent surt, la gent que encara té feina, doncs, tindrà vacances i qui més qui menys, doncs, intentarà fer alguna cosa, però pensem que després de l'estiu ve la tardor, ve l'hivern, època de fred, època de pluges, i que tot no es veu amb tanta alegria com el, diguem, com l'estiu o de cara a l'estiu. Les mesures que estan prenent, que tots ja les hem comentat amb algun dels programes, doncs, bueno, són mesures de calat, donaran resultat, jo estic convençut, però no és un resultat immediat, o sigui, és una dosis permanent d'anar entrant amb aquesta volta i a partir d'aquí doncs esperar els resultats. Ja sé que aquelles persones que amb la nova normativa laboral han perdut la seva feina, jo penso, mira, que ens he d'explicar aquest home, això ha servit a l'empresari, però és que l'empresari, si no aconsegueix aguantar la seva empresa, ja no és una plantilla o la part de la plantilla que queda exclosa de l'activitat, sinó és que tanca l'empresa. La mentalitat de l'empresari és intentar defensar a tota costa l'empresa amb la finalitat d'aconseguir que allò creixi. I a vegades tens que fer una frenada, tens que reduir, perquè no estic parlant de la gran empresa, de la multinacional, transnacional. No, estic parlant de l'empresa petita, que és el 98% de les empreses d'aquest país, que l'empresari s'està jugant tot el seu patrimoni i el seu futur i la tranquil·litat de la seva família amb el fet d'aguantar i tirar cap endavant una empresa. Amb la qual hem de ser també conscients del risc que està corrent, doncs, els autònoms, que són empresaris, les pimes i les microempreses, i que la situació està un xic complicada. Algunes preguntes que m'han fet des de, o sigui, quan em veuen i des d'altres mitjans, quan em veuen perquè el poble, és què passarà amb l'euro? Es trencarà l'euro? No es trencarà l'euro? Enfortirem segur? Jo crec que l'euro no s'acabarà trencant, que no tornarem a la pesseta. N'hi ha, jo fa una opinió personalment, per lo que he pogut veure, analitzar i llegir, n'hi ha un moviment important per part de lo que és la zona dòlar en contra de la zona euro. I per què? Perquè la gent moltes vegades no se'n recorda, però només hem de tenir una mica, doncs, de memòria històrica i recordar-nos que fa un any o un xic més, 14 mesos, el govern dels Estats Units, el senyor Obama, li va anar d'hores que els Estats Units no presentés fallida, perquè no podia pagar ni les nòmines, i va tenir que demanar una ampliació de la que no una ajuda, no, una ampliació per emetre més deute fins a 14.000 bilions de dòlars, perquè si no, no pagava. I entrava en fallida als Estats Units. I d'això ningú en parla. I ningú va canviar la qualificació del país, ni va dir que els Estats Units eren bons escombraries. No va dir ningú. Ara aquí tothom diu, ostres, han nacionalitzat Bankia. Bankia nacionalitzada no. Bankia ha entrat un nou accionista a través del Banc Financer d'Estalvis, que ja li havia donat uns diners, que era l'Estat, i aquests diners, en lloc de dir me'ls torna, se'ls ha passat a capital, assumeix el risc d'accionista. I això li ha donat una posició de domini com a accionista i pren decisions com ho faria qualsevol de nosaltres que passés a capital el préstec que hem donat a una empresa. Tenim capacitat de decisió i comencem a canviar aquelles persones que no ens acaben de convèncer i que estan al front de l'empresa. I això és el que ha fet el govern. Perquè una nacionalització només ens hem de fixar en una situació de fa mes i mig. 6 setmanes. YPF. En mitja hora entren els homes, diguem, de Harrelson, els homes de Kirchner, i treuen a tot l'equip al carrer. No els deixen ni apagar els ordinadors. Tots fora. Això és una nacionalització i una presa de poder, no el que estan fent. I pensem, bueno, tenim una situació complicada, tenim una sèrie d'entitats, i una que és clara i notòria, el tema de Bankia, vull dir, no, i aquí no estic desvelant cap secret professional ni res, però bueno, algun país d'Europa ha nacionalitzat la banca? Algú se'n recorda? Aquí tinc un, el company Mairal, que em diu que no, dic no és això, doncs, bueno, doncs Anglaterra va nacionalitzar 4 bancs. Holanda, Bèlgica, se'n recordeu del banc de Dexia? Algú coneix un dels principals bancs de França? La BNP, la Banc Nacional de París, ha estat nacionalitzada, pel govern francès. Algú se'n recorda del Commerzbank i del Hypobank alemany? Nacionalitzat pel govern alemany? I podria continuar parlant de bancs d'Europa nacionalitzats. Ningú se'n recorda, ningú diu res. I tothom ara està tirant contra Espanya. Però si s'han de prendre mesures i nacionalitzar entitats financeres, injectar-los i liquidar, doncs no queda més remei o deixem caure el sector que comença a trontollar i les entitats bones no faran vistes des de l'estranger com a entitats suficientment solvents si no es pensen que això és un poti-poti tot, i és quan comença el pànic amb el sector financer i amb les finances internacionals. I aquí tenim la pujada de la prima de risc a nivell internacional, i no solament pel tema aquest de la situació interior. Hi ha una altra dada que a mi em crida molt l'atenció. Va sortir unes informacions de la banca espanyola i parlaven, bueno, que hi havia una sèrie d'entitats que no tenien cap mena de problemes per la seva diversificació a nivell global, com pot ser els dos grans bancs, Santander i Bilbao. Doncs, bueno, en 24 hores va sortir una d'aquestes entitats de valoració de les empreses, dels estats, dels governs, de les autonomies, rebaixant la qualificació d'aquestes dues entitats de AAA a BBB+. Aleshores, resulta que aquesta entitat de rating, aquesta entitat de valoració, és una entitat americana. L'altra, que també es permet el luxe de valorar els 6.000 quilòmetres de distància amb datos que rep, que l'informen sense conèixer exactament la realitat del territori, Moody's, també és americana. Jo pregunto, algú coneix entitats de qualificació de rating europees que valorin la banca americana, que valorin l'estat americà, els diferents 52 estats de com estan econòmicament des de Texas fins a Alaska, des de Califòrnia fins a Chicago, passant per Washington, per Nova York? No, senyors. O sigui, què és el que n'hi ha? Un moviment del dòlar, com va veure l'any 85, crec recordar que era el 85, 86, 84, que el mercat internacional de divises estava controlat per als Estats Units i tenia un gran competidor que era el ien japonès. Bueno, al cap d'un parell d'anys, sembla abans de finals dels 80, l'economia japonesa va fer fallida i la banca japonesa va tancar i va veure una bombolla immobiliària. Ara, què tenim? Quines divises tenim a nivell mundial que es moguin més? El dòlar, òbviament, l'euro, naturalment, i el renminbi, el yuan xinès. Però clar, Xina té un gran avantatge, un gran inconvenient, i és que té 200 milions d'habitants amb estàndards europeus i 1.200 milions d'habitants que encara viuen a l'època rural, al camp. Quan tot això s'activi, no n'hi ha prou matèries primes, es converteix en la primera economia mundial i, òbviament, els Estats Units desapareix com a moneda de reserva i moneda de referència. Però té un greu problema, que és una economia més gran que l'americana, 360 milions d'americans, 535 milions d'europeus, amb economies com la francesa, com l'alemana, com la finlandesa, la danesa, i economies que podem comparar-nos perfectament amb les dels Estats Units, com són les de l'arc mediterrani, Portugal, Espanya, sud de França, Itàlia, Grècia, Xipre, que són economies del sector més agrícola, com pot ser Califòrnia, com pot ser les del Pacífic, les de Texas, la zona que dona el golf amb Cuba. O sigui, aquestes són més agrícoles. I l'industrial està, les plantes de cotxes, estan a Chicago, eh? No estan a Houston. Houston té sanitat, Houston té investigació i desenvolupament, Califòrnia té el Silicon Valley, Califòrnia té el sector agrícola, els vins de Califòrnia, això que li preguntin a Freixenet i als muchachos on tenen les vinyes, a la fora. Europa és el mateix. Té la mateixa configuració, des de països del nord que són molt potents, a països del sud que tenen una altra idiosincràsia i un altre tipus d'activitat. Clar, a l'euro, amb una economia liderada per Alemanya, doncs, òbviament als Estats Units li fa por. I aleshores, als Estats Units el que està fent és una batalla intentant anar tallant del tros, intentant fer una mica de mella a veure si van fent un lloc per on poder filtrar-se perquè s'acabi trencant aquell tros de fusta. Aleshores, una mica la carcoma que està matxacant la fusta fins que posa sal perquè s'ha trencat la pota a la cadira, per dir-ho d'alguna forma. Aleshores, això és, des d'un punt de vista meu, el que està passant. Un exemple claríssim és quan va el Saddam Hussein, segona guerra d'Iraq, cansat dels americans, va dir que totes les seves operacions era el 20% del producte de petroli a nivell mundial, va dir que totes les seves operacions anirien a partir d'aquell moment amb euros i no amb dòlars. Bush fill, en dos mesos havien les armes de destrucció massiva i es va tirar res al país. O sigui, jo tinc aquest feeling, aquesta sensació que n'hi ha, doncs, aquesta guerra per fora de tots els europeus de a pie, que no tenim tots els datos, però intueixo que por ahí van les bufetades. El país més endeutat del món, és els Estats Units, el que té més deute. Què passa? Que com la seva deuta serveix de reserva, doncs, òbviament, la gent quan diu ara va dient problemes, ara en aquests moments comprar or, la seva cotització, si no me'l recordo, està a uns 60-70 euros al gram, o 60-70 dòlars, perdó, 60-70 dòlars al gram d'or. Sí, un quilo són 7.000 dòlars. 7.000 dòlars són 5.000 euros, un quilo d'or. No tothom pot comprar un quilo d'or per guardar-ho. Però aleshores, les transaccions internacionals, quan sortim d'Europa i hem d'anar de viatge, ja sigui per Sud-amèrica, ja sigui per Àfrica, ja sigui per Àsia, anem amb dòlars. I això fa que a nivell global n'hi hagi una ingent quantitat de dòlars flotant que ningú demana que se li tornin les seves divises que ha donat a canvi del dòlar. I abans el dòlar tenia, doncs, la podies i els dòlars, els que pentinem canes. Recordem que els bitllets de dòlars, a més de posar que confiem en Déu, in God we trust, deien que la Reserva Federal canviaria aquest bitllet per l'equivalent amb or. Això ja no consta als bitllets dels Estats Units. O sigui, la contraprestació del bitllet contra or ja no n'hi ha. O sigui, jo interpreto, m'ho miro des de fora, entenent una mica de per on van les coses de l'àrea aquesta, que abans tenien la reserva de Fornox, cobria tota la missió de dòlars, i avui en dia no cobreix l'or que té Fornox les emissions de dòlars que anien flotant amb el mercat, amb la qual ja no és convertible el bitllet de dòlar. Ja no pots anar a demanar a Fornox a la porta aquests 10 dòlars, sisplau, doni-m'ho en bord. No, ja no, això ja no funciona així als Estats Units. I és per què? Per el gran volumen de que n'hi ha. Que l'euro acabarà trencant-se. Jo crec més que pot haver alguna reducció de països que estiguin amb la seva moneda l'euro i que tornin, no sé, per dir-ho d'una forma, doncs, que tornin a la moneda que tenien abans de l'euro, per una qüestió que els pot interessar o per una qüestió de necessitat. Un exemple que no ho necessita és Finlàndia. Finlàndia és una societat que està amb superàvit, és una economia lo suficientment potenta, i Finlàndia, que ara exactament no sé els habitants que pot tenir Finlàndia, no he pensat a mirar-ho, però jo crec que deu ser com un Catalunya una mica més gran de Finlàndia, però té una indústria molt potent, té una qualitat de vida fantàstica, el cinc és preciós, i si vols i vas més al nord, trobes a Santa Claus, una mica de broma. O sigui, s'està plantejant, si surt de l'euro, per què li està perjudicant les seves activitats? Perquè òbviament no pot controlar la seva moneda perquè depèn de l'euro i li està costant, doncs, operar en mercats internacionals. Una altra situació a la inversa és Grècia. Grècia va tenir eleccions el dijous, ahir van pactar els tres partits que no es van posar d'acord i van forçar, ara s'han posat d'acord a fer una política d'unitat de país per tirar-ho cap endavant, però ja estan dient que renegociaran les condicions, però clar, renegociar les condicions, Alemanya ha dit que no, jo crec que aquest no d'Alemanya fa un sí, però bueno, i per què és un sí? Perquè Espanya ha renegociat les seves condicions i li han dit que sí, la qual no tenen força moral de no ajudar i de no aconseguir. Per això ara jo sóc de l'opinió que Grècia a curt termini no sortirà de l'euro. Pensem que si surt, si comencen a sortir països de la zona euro, de la moneda euro, i tornen a les seves monedes, ens trobem que ara tenim un Islàndia amb un problema gravíssim amb tot el sector bancari, tot el sector ha fet fallida. Per una altra banda, tenim Irlanda, no, perquè aquesta està a la Unió Europea, però no a la unitat monetària. Tenim Portugal, tenim un Xipre, tenim un Grècia, tenim un Espanya que està a la mira, però Espanya és la quarta economia d'Europa i saben perfectament que si aconsegueixen que trontolli l'economia espanyola, el segon atac, perquè ja estan atacant, ja estan a sobre d'Itàlia, que és la tercera economia. La tercera economia d'Europa, aquí Alemanya diu és que no tenim capacitat ni volem pagar el deute de tota la Unió Europea. O sigui, no tenen capacitat ni volen. Què vol dir això? Que és que com els mercats continuen així, Alemanya prendrà mesures dràstiques amb els països perquè, òbviament, compleixin els seus compromisos. I per aquí és una mica per on va la situació de l'economia. Jo l'únic que demanaria des d'aquí és que n'hi ha molts periodistes que s'agafen a la notícia sense conèixer exactament què significat té que una prima de risc pugi i baixi i què és el que n'hi ha darrere de que pugi i baixi. No és un ascensor. N'hi ha motius que fan que una moneda, que fan que una prima de risc, que una xifra d'atur, que una fusió d'unes empreses pugui ser positiva. Una fusió de les empreses pot ser negativa. I això es veu si es aconsegueix doncs, acabar de unificar tot el que és la imatge del coneixement diguem corporatiu de les empreses. Aleshores, fusionar, per dir-ho d'alguna forma, una empresa de qualsevol país, per l'ara, una empresa de l'est amb una empresa de l'oest, pensem en Califòrnia i Nova York, la cultura és totalment diferent i com és totalment diferent doncs han de trobar-se a algun lloc per acabar d'aconseguir que això acabi quallant. Si comencen amb les dime directes i ara jo més que tu i tu menys que jo i no jo més que tu, doncs clar, al final dius, escolta, mira, acabem amb aquest sarau. Què és el que passa? El tractat de Roma, que va ser el naixement, l'embrió de l'euro, va començar, ja s'ha dit públicament, però va començar malament. Que si hem tingut que anar amb una unió fiscal, primer, amb una unió productiva, i després ja teníem la moneda única. Ara, hem començat per la moneda única, però tenim diferents fiscalitats dins de la mateixa Unió Europea. A l'IVA aquí tenim un 18, a l'IVA al nord d'Europa el tant és 25,5. Jo sóc una empresa importadora, exportadora, que opero, doncs possiblement m'interessarà importar per Espanya, perquè el meu IVA a l'importació fa el 18, un moc dins de la Unió Europea i exporto des del meu país, perquè òbviament jo allí tindré, amb exportació no, però a mercat nacional tindré un IVA del 25. Vol dir que tinc un diferencial financer de 7 punts i mig per on importo i per on exporto. Llavors, pot ser que tinguem, com vam tenir durant anys aquí a Espanya i amb altres països d'Europa, doncs la mateixa moneda però en dues versions. Teníem a Espanya, i també suposo que els que pentinen canes com jo se'n recordaran, teníem el que eren les pessetes convertibles i les pessetes interiors, que manegàvem tots. I aquestes pessetes convertibles no eren més que anotacions en compte, però eren les que s'utilitzaven per les transaccions internacionals. Amb la qual eren a punts comptables que no tenien contraprestació amb bitllets, amb la qual no necessitaven emetre paper, moneda. Pensem, i amb això acabo per avui, perquè se'ns tira, ja tinc el Mairal que m'està fent senyals de fum, en recordeu-se que va haver un moment que teníem un ministre d'Economia, que era el senyor Solchaga, l'economia estava però molt pitjor de com estem ara, i el que va fer ell és, en un any, va devaluar 3 vegades la pesseta, i en un mes 2, i al cap de 6 mesos una tercera devaluació. Què va aconseguir amb això? Activar que arrenqués l'activitat industrial interior del país, que s'exportés i que totes les importacions costessin molt més, amb la qual va posar en marxa l'economia que s'estava parant, com ara, i això ho vam poder fer perquè teníem la moneda, cosa que ara, com tots anem amb l'euro, l'euro està agafant el valor de les economies locomotores i no podem devaluar el nostre euro. Aleshores, potser el que es faci siguin 2 euros. un euro intern de cada país i un euro internacional. Una mica podria ser que acabéssim anant per aquí.
Josep Maria, vols afegir alguna cosa més abans d'acabar el programa?
Bueno, únicament avui, perquè jo crec que ha sigut una mica massa feixut, el tema és donar les gràcies a tots els que m'esteu escoltant per la vostra paciència i Sant tornem la setmana que ve, el dimecres, des d'aquí la ràdio del Roman del 94.4 de la FM.
Molt bona nit, Josep Maria, gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.